Doncs molt bé, bona nit. Anem a començar. Avui ajuntem dos plens, el que havia de ser extraordinari dels pressupostos i el ple que havia de ser l'ordinari de final de mes. Per tant, aprofito per dir que ens ha quedat un punt fora de l'ordre, més d'un punt fora de l'ordre del dia, però un que sé que hi havia un sector que estava esperant, que és el de tornar a revisar l'adhesió a l'AMI. El farem en el proper ple, que serà l'octubre, o si n'hi ha algun d'extraordinari al setembre, doncs l'afegirem en el del setembre, val? Mentrestant també és estiu, vull dir que tampoc ara al mes d'agost no anirem a cap assemblea de l'AMI, vull dir que s'hagi de votar. Fins ara, de fet, ja hem estat com a membres inicials, no som membres adherits, per tant hem de tornar-ho a passar per ple i ho farem a la que tornem de les vacances, val? Doncs comencem amb els punts del dia d'avui. Comencem amb el primer punt, que és la presa de possessió del nou regidor, senyor Martí Davant Canaleta. Benvingut, Montse, si vols.
Sí, una vegada després pel ple
corresponent al coneixement de la renúncia de la regidora Mònica Serra Nieto, per la qual cosa es va sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís a la designació del candidat a ocupar la vacant produïda, que era doncs el senyor Martí Davant Canaleta. Rebuda la credencial expedida per la Junta Electoral Central, que l'acredita com a regidor, s'han complert els tràmits previstos a l'article 7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals en relació a la presentació de credencials, s'ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i interessos i també la declaració d'inexistència de causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Aleshores, en compliment del que determina l'article 108, paràgraf 8 de la LOREC, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la presa de possessió del regidor estarà mitjançant el jurament o promesa d'acord amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979. Senyor Martí Davant, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Molt bé, doncs ja pot prendre possessió del seu lloc.
Doncs benvingut i molta sort.
Gràcies.
Anem al segon punt, que és l'aprovació de les actes de les sessions següents, que és l'acte del ple ordinari de 21 de març del 2016, l'acte del ple extraordinari de 25 d'abril de 2016 i l'acte del ple extraordinari i urgent, que aquesta és la que hem dit que era del 30, oi, Montse? Que és del 30 de...
No, és també de 25 d'abril.
Ah, sí?
Sí.
Vale, el que estava malament és el títol a dintre.
Potser estava malament el títol a dintre, però
no és... Ja que no concordava amb el títol, val? De 25 d'abril de 2016. No sé si teniu alguna cosa a dir d'aquestes actes.
Sí, ho hem comentat abans en junta... Bé, no sé si recordo si ho hem fet aquest matí o aquesta tarda. El fet de la inclusió en les actes de les intervencions del públic s'han de recollir a banda i, per tant, haurien d'estar excloses de les actes. Per tant, demanaríem que l'acte del 21 de març del 2016 es retiri de mitja pàgina, de la pàgina 53 fins al 61, ja que són intervencions... I després demanaríem, sisplau, que esperem ja a l'octubre poguem-nos posar al dia amb les actes i tindre-la, o sigui, a cada ple poder aprovar la sessió anterior. Ja, per exemple, ara en el dia 21 de la que aprovem avui, hi ha aquelles dues preguntes verbals doncs, que van quedar pendents, que una d'elles em sembla que es va poder respondre i l'altra quedarà pendent per respondre avui. Si ens en recordem.
De les preguntes?
Dues preguntes verbals del ple ordinari del 21 de març, que recordem que en el del mes de maig, com que estaven, eren verbals, per tant ningú les tenia per escrit, pràcticament no les recordàvem. Una va ser mig contestada pel regidor Miquel González del tema Colón, l'altra quedava pendent sobre la taula.
La del tema. Per tant, fem aquesta esmena i... I les aprovem?
Estan aprovades per 4 a favor i una abstenció. No, perquè no hi era present.
A favor, no.
Bueno, sí, a favor, sí.
Ah, val.
Sí,
d'acord.
Sí, es recull l'esmena.
Està l'abstenció ell perquè no hi era.
Sí,
no. Molt bé. Doncs anem al punt 2, que és l'aprovació inicial del pressupost i la plantilla d'aquest Ajuntament per l'exercici 2016. I cedirem el protagonisme al regidor d'Hisenda.
Primer, aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016, integrat pel pressupost d'aquesta corporació i el de l'entitat pública local Caldes 21, el resum del qual és el següent. A l'estat d'ingressos, el primer capítol, impostos directes, ascendeix a 2.172.000. Impostos indirectes, capítol 2, 60.000. El tercer, taxes i altres ingressos, 942.000. Quart, transferències corrents, 807.824. Cinc, ingressos patrimonials, 396.365. Respecte a operacions de capitals, el capítol 6, alineació d'inversions reals, 0. Setè, transferències de capital, 0. I vuitè, actius financers, 0. Total, 4.378.189. Pel que fa a les despeses, tenim les operacions corrents, capítol primer, despeses de personal, 1.710.184. Capítol segon, despeses corrents en béns i serveis, 1.865.988. Tercer, despeses financeres, 37.600. Quart, transferències corrents, 205.441. En quant a operacions de capital, sisè és el capítol referit a inversions reals, 105.340. I després hi ha el novè, passius financers, amb 453.636. Tot plegat ascendeix a 4.378.189. Respecte al pressupost consolidat de l'Ajuntament amb l'entitat pública empresarial local, que ja s'entén doncs, que el pressupost aprovat pel Consell d'Administració s'eleva en aquest ple, per a la seva aprovació, el pressupost consolidat, com deia, és un total d'ingressos 4.378.189, Caldes 21, 74.562, Ajustos 74.562 i consolidat 4.378.189. Pel que fa a les despeses, també ascendeixen a l'import de 4.378.189, de Caldes 21, 63.784,56, Ajustos 63.784,56, el consolidat 4.378.189. Segon, aprovar inicialment la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral, segons el detall que consti en el quadre que s'adjunta. Tercer, exposar al públic el present acord de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril pel termini de 15 dies hàbils als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si no se'n presenten sense necessitat de prendre cap altre acord.
No sé si el regidor vol afegir alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Se'm sent bé?
Sí.
Sí.
Val. Bueno, doncs destacar bueno, que els ingressos i les despeses són del mateix ordre que l'any 2015. Aquests 4.378.189 euros del pressupost són pràcticament el mateix import, 13.000 menys respecte al 2015. Que és pràcticament el mateix. Destacar que evidentment es compleix el principi d'estabilitat pressupostària. Bueno, i algunes, per fer alguna pinzellada de les particularitats d'aquest pressupost, doncs destacar per exemple que a l'àrea d'Hisenda hi ha un augment considerable o substancial d'un 25%, que és degut bàsicament a les operacions de capital, el que és l'amortització de préstecs a llarg termini, que ara hem començat a, ja fa un temps, a amortitzar un crèdit que hi havia per al pla de pagament a proveïdors, que fa que passem a tenir que pagar aquest any uns 453.600 euros d'aquests per amortització de préstecs a llarg termini respecte als 365.200 de l'any 2015, que és aquest 25% més. Després, en quant a algunes àrees, per destacar alguna regidoria de promoció econòmica, també ja es destaca un augment d'un 19%. Podríem entrar a detall o no de les coses, que però serien moltes, millor no hi entrarem. Però en ensenyament també hi ha un augment respecte a l'any anterior d'un 7,14%. En salut també hi ha un augment considerable, però allà els imports eren molt petits, hi ha un augment d'un 66%, però que en valor absolut són 44.000 euros, però bueno, una mica per fer així a grans trets algun comentari, no? Destacar que en quant a inversions reals sí que hi ha una reducció important, aproximadament d'una quarta part, a una quarta part, diguem, una reducció de tres quartes parts. El pla d'inversions ascendeix a 105.340 euros, que val la pena destacar que seran finançats amb ingressos corrents. I bé, també del pla d'inversions podríem dir-ne algunes, però bàsicament aquí estem passant força calor avui, serà posar l'aire condicionat nou a la sala. Tenim sistema d'integració informàtica, uns 25.000 euros, que també volem renovar tot el sistema informàtic de l'Ajuntament, que requereix d'importants millores. Aquests així serien els més destacables, però hem tingut que contenir molt el tema del pla d'inversions, no?, respecte al que podia ser el del 2015. I bé, bueno, en aquest pressupost des de govern hi estem treballant des de primers de març i hem estat ajustant-lo constantment, incorporant tot el que anàvem coneixent de la situació del consistori i les seves necessitats, així que bueno, així com anàvem treballant, demanant i rebent pressupostos de cada una de les activitats i iniciatives de les diferents àrees. I en el darrer mes, en dues sessions informatives i altres dues sessions, altres dues reunions que han fet amb Convergents de Caldes, hem pogut debatre sobre els diferents punts del pressupost i hem incorporat alguns nous ajustos que també l'han millorat. No? Des d'aquí també vull agrair la col·laboració de l'oposició en aquest assumpte, que ha fet aportacions des de l'experiència de la gestió dels comptes dels darrers anys. I bé, en principi no afegiria res més. Si ja després em torno a preguntes, pregunteu el que vulgueu.
Bé, voldríem també escoltar potser algun altre compromís dels que vam arribar.
Convenient, si no s'ha només per res en particular, vull dir, si els compromisos, no sé, si per exemple et refereixes a aquest pla d'inversions, aquests 105.000 euros que farem, no el començarem a iniciar, o l'iniciarem, diguem, amb les coses que més imprescindibles, però no l'executarem fins a tenir uns ingressos, per exemple, del swap, que són uns 100.000 euros, que és pràcticament, bueno, és uns ingressos que esperem rebre per un recurs que tenim fet i que tot apunta que ho cobrarem, però bueno, fins que no ho cobrem, doncs bueno, estarem a fent el mínim d'inversió.
Uh-huh. Molt bé. Bé, sí que és cert que hem estat col·laborant aquests darrers mesos bàsicament per ajustar el pressupost en quant a ingressos. Evidentment amb despeses no hi hem entrat perquè entenem, doncs, la situació de trobar-nos el mes de juny, juliol i no... Bé, i haver d'exigir nosaltres alguna partida de corresponsabilitat per donar-hi suport, enteníem doncs que no tocava, i que en definitiva és el mateix govern que s'acaba decidint en què es vol gastar els recursos, però sí que la nostra funció de vetllar doncs perquè no hi haguessin desfases importants que generessin dèficit al final d'any, doncs això és el que ens preocupava i amb això hi hem treballat i hem de dir doncs, que ho hem treballat i penso que satisfactòriament. Però per altra banda sí que em toca doncs, evidentment fiscalitzar el pressupost i dir el que creiem en aquests moments com a Convergents de Caldes. Voldria primer fer una... O sigui, tot i que bona part de la documentació partint de les comparatives no l'hem rebut fins ara, hem treballat amb els quadres de despesa, d'ingressos, hem tingut oportunitat de fer les comparatives de forma manual i per tant tot i que aquesta documentació no l'hem rebut fins ara, res a dir pel pressupost d'aquest any. Sí que vull mencionar del tema de la memòria d'alcaldia, i no m'agradaria que s'ho prengués malament, senyora alcaldessa, però em toca dir-ho. O sigui, la memòria d'alcaldia hauria de reflectir les línies bàsiques de les polítiques que es vol fer el govern i no diu res que no sigui normativa en aquesta memòria. És a dir, s'espera que en aquesta memòria que elabora un alcalde o alcaldessa, és a dir, esgrimeixi els trets generals de les polítiques que es pensa dur a terme i les línies d'actuació. Puc entendre també el fet de que ens trobem a mig any i per tant aquestes línies puguin costar una mica de definir, però és evident que aquesta memòria no l'ha feta vostè, és un memoràndum tècnic sense sentit polític. Per tant, jo li recomano que quan vol, sap fer-ho perfectament, doncs les properes memòries els hi posi aquell sentiment que vostè hi posa en alguns moments per poder reflectir les polítiques locals. En l'informe d'intervenció entenc jo que hi ha un petit error de sumatori, quan parla dels ingressos del capítol 1 al 7 parla d'una quantia quan en realitat és una altra, però entenc també que pot ser degut, i per tant ho atribuïm tan sols a una petita desajustament, perquè coincideix plenament amb els ingressos del Pla Únic d'Obres i Serveis de 26.656, per tant demanaríem poder-ho ajustar abans de tindre ferm el pressupost. Els hem ajudat a polir certs ingressos, entenc, que alegrement s'havien introduït i que al nostre entendre haguéssim precipitat un dèficit en aquest exercici. Sí que també volem esmentar que en les despeses no veiem com es provisionarà el pla de dinamització turística, que després de la renúncia dels 391.653,10 euros i havent executat un total en el 2015 de 260.212,75, de la que caldria reduir els 100.000 euros d'aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona, quedaria en aquest un total d'uns 160.212,75 que s'ha de contemplar en el pressupost ordinari per provisionar-lo. És a dir, aquests diners, el de renunciar a la subvenció, generen un dèficit que algú els ha de... És a dir, en algun lloc s'han de reflectir, no els veiem reflectits. També trobem a faltar els compromisos adquirits amb Sorea de fer el pagament del clavegram del Camí Nou, aproximadament 20.600 euros pel 2016 i 20.600 pel 2017, que ara ho pagarem tots els veïns per igual, quan l'anterior govern havíem optat per passar-ho a tarifa i així es pagaven els que més consumien. I tampoc hi ha altres compromisos de diverses sentències judicials que permetrien generar endeutament, per tant un crèdit extraordinari, però que també vam estar-ne parlant en les sessions de treball i entenem que es puguin fer servir després en romanent de tresoreria, per tant amb el saldo que teòricament queda en el calaix. No entrarem a valorar el detall del pressupost, ja que no hi ha canvis rellevants respecte al 2015, a excepció de les mancances importants que generin projecció estratègica en el municipi. Però sí que vull remarcar els ingressos. Si agafem els ingressos de l'any 2015, sense les parcel·les, per tant l'alineació de béns destinats a inversions, per tant només els ingressos corrents, l'any 2015 teníem pressupostats uns ingressos de 3.997.650. Bé, ara ens anem als 3.378.000 i escaig, és a dir, un increment de 380.539 euros, és a dir, el 9,5% respecte al 2015, només en ingressos corrents. Doncs bé, Força bé hem deixat les finances locals, ja que es pot incrementar aquest pressupost en uns 380.000 en ingrés corrent sense canvis coneguts pel nou govern, i per tant entenem que són herències d'una bona gestió financera. Si a vegades se'ns acusa de tots els mals que han heretat, ara recentment hem aprovat un acte en què la senyora alcaldessa manifestava que som hereus del caos. Bé, la del 25 d'abril. Bé, doncs si som hereus del caos, també som hereus, entenc jo, de la bona gestió econòmica que permeti un increment de 380.000 euros només en ingressos corrents. Entenem que la nostra col·laboració ha estat bàsica per entrar, per introduir i eliminar una sèrie d'ingressos que creiem fantasma, que haguessin dut d'entrada a la generació de dèficit pel 2016, però també per fer-los veure que els hi faltaven uns ingressos que no havien contemplat, per tant també hem manifestat que n'hi faltaven alguns i els hem ajudat a introduir-los. Que sàpiguen que vetllarem perquè aquesta gestió que els darrers anys ha dut a Caldes a tenir uns ingressos estables i consistents, i el saneig de l'economia local, i en especial de les concessions en què es basaven en amiguismes i pràcticament ningú ingrés a les arques públiques. Afortunadament, això segueix la mateixa política que teníem fins ara, per tant, els estem donant suport amb això, i volem donar-los un vot de confiança, especialment al regidor d'Hisenda, que sembla ser que és de vegades dels pocs que es prenen sol·licitat algunes feines. El nostre vot, per tant, respecte a això, serà d'abstenció en el pressupost, tal com vàrem acordar. No podem votar-hi a favor, ja que no tenim cap política en la qual ens hi puguem veure reflectits, però sí que és un vot de confiança perquè en el futur, i esperem que sigui així, puguem fer pressupostos de forma conjunta.
Atenció, però bueno, vaig a fer uns comentaris respecte del que ha comentat. Aviam, per un cantó, els vam anunciar també la nostra voluntat i intenció en el proper ple de portar una modificació de crèdit que per valor d'uns 100.000 euros, uns 100 i escaig poc, que inclou diverses coses de les que ha comentat, com el tema del clavegram de Sorea, que són aquests 45.000 euros, pagaments d'algunes sentències de Trumes, que són 32.000 euros, del Biasso, altres 3.000, bueno, la Santa Florentina també, un petit romanent de 20.000 euros que ens quedava per aixugar, també el volem incloure aquí. I bueno, 31, que al final, sí, estem negociant, hem negociat recentment per rebaixar-ho a 20.000, que inicialment eren 31.000. I aleshores això ho portarem a un proper ple per aixugar-ho, doncs, amb el romanent de tresoreria del 2015, bàsicament perquè totes aquestes coses que hem comentat realment és una herència del 2015, no... Aleshores, després, per un altre cantó, respecte als ingressos, perdona, un segonet, destacar, aviam, operacions corrents, un segonet, disculpa. Bàsicament, hi ha hagut un... respecte a l'executat, ja no miro el pressupostat del 2015, sinó el que finalment es va executar com a dret net, hi ha uns imports que bueno, són un augment per exemple, d'impostos indirectes, es van reconèixer 15.957 euros i aquest any hem pressupostat 60.000 perquè ja portem 40 i escaig mil. Al final és un augment molt considerable per al tema d'impostos indirectes. Després tenim augments també important, destacable, en ingressos patrimonials. Es van reconèixer 226.711 el 2015 i aquest any hem pressupostat 396.000. Són temes d'un augment d'un 74%, però són temes per concessions administratives que s'estan, de l'Ostres Quin Raconet recentment, cànons inicials, ara també dels mòduls del parc, el 9 i el 3, bueno, coses que hi ha una, darrere, doncs, unes garanties de que això ja ho cobrarem. De fet, ja com vam acordar, vam retirar tot el que és la concessió administrativa referent al balneari de la platja, perquè no hi ha la seguretat de que ho podem tancar aquest any, encara que nosaltres hi treballarem i esperem incorporar que això s'augmenti encara més. I bé, respecte del pla de dinamització turística, l'any passat ja es van reconèixer aquests 255.000 i escaig euros. Buscarem aquest any una subvenció per poder fer front als aproximadament 125.000 euros, que és el 50% que realment vam deixar de gaudir de la subvenció aquella, per un altre cantó. Però vaja, allò ja ho vam explicar en el seu dia, que per nosaltres no hi havia una viabilitat per tirar-ho endavant, perquè implicava fer unes inversions que l'Ajuntament actual, tal com ho tenim, no es pot permetre. Per tant, allò era una necessitat i aquests 125.000 euros els buscarem amb altres subvencions. I no ho sé, potser no sé si em deixo res més, però vaja, ja... Molt bé.
Bé, principalment no discutim els ingressos perquè evidentment els hem consensuat, per tant, el que venim a dir és això, hi ha aquests ingressos doncs, perquè hi ha hagut una feina prèvia de molts anys i nosaltres vetllarem perquè sigui millor i ojalà doncs, l'actual equip de govern tingui més recursos, però el que vetllarem és per això, és a dir, que no hi hagi cap decalatge que generi dèficit en els exercicis, perquè sabem el que això suposa.
Molt bé, doncs sobre aquesta bona gestió i aquest gran rendiment de les concessions no direm res perquè si no acabaríem avui. Per tant, aprovem els pressupostos per 6 vots a favor i 5 abstencions. I passem al següent punt, el punt número 4, que és aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2015, número 1/2016.
Primer, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici anterior, número 1/2016, amb un total de 17.087,48 euros, la relació del qual és la següent. L'aplicació pressupostària 17.920.215.00, el concepte és el manteniment de material d'impressió, import de 2.641,71 i proveïdor, sistema i mètodes reprogràfics SL. La següent aplicació pressupostària és la 17.924.226.10, despeses butlletí municipal, l'import 1.746.03 i el proveïdor en serà Robam SL. L'aplicació pressupostària 15.231.466.01, el concepte transferències plans d'ocupació, import 2.699.74 i el proveïdor és Consell Comarcal del Maresme. Hi ha un total de 17.087,48 euros. Segon, fer constar que els crèdits que reconeixen extrajudicialment es procedeix mitjançant expedient de modificació en tràmit a dotar-los de la cobertura pressupostària necessària mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals. El romanent de tresoreria total de 2015 és de 949.707, el romanent de tresoreria utilitzat és de 17.087,48 i resta un romanent de tresoreria disponible pendent d'utilitzar de 932.619,52. Tercer, condiciona el present acord a l'entrada en vigor de l'expedient de modificació de crèdits que es troba en tràmit i que s'aprovarà properament i finança el present reconeixement extrajudicial. Quart, dona trasllat a intervenció i tresoreria per a la comptabilització de les obligacions inherents a aquest reconeixement.
Molt bé, doncs també li passo la paraula al regidor si vol fer algun aclariment o...
No, en principi aquí no tindria res a afegir. Si algú té alguna pregunta o comentari ja ho fem.
Bé, perquè el públic ens entengui, això són les factures del calaix, és aquelles que no acaben en l'exercici 2015 i passen al 2016. És a dir, aquella tremenda quantitat de factures que havíem deixat d'un exercici per l'altre, d'aquell deute famós que havíem deixat, aquí, l'EQA, el que s'aprova, 17.087,48 euros. Bé, la realitat és una, a vegades les paraules són unes altres. 17.000 euros són els, el que en diríem les factures del calaix que queden del 17 per el 2016, del 15 al 16. Per tant, evidentment, bé, hi estem a favor, acceptem que s'agafi el romanent de tresoreria. Sí que val a dir que en tots els exercicis, i especialment el 2007 i 2008, que també ens trobàvem factures del calaix, ho assumíem dintre l'exercici corrent, sense utilitzar romanent de tresoreria. Però bé, és una decisió del govern, l'import no és excessiu amb el romanent existent, i per tant els hi donem el vistiplau.
Sí, un comentari, de fet, bueno, s'hauria d'afegir en aquests 17.000 euros, per nosaltres, al nostre entendre, tot l'altre que hem comentat, que no són pròpiament com a tal factures al calaix, perquè algunes factures no havien arribat, però han arribat en els primers mesos de l'any, però corresponent a temes de gestió del 2015, que aquí ja ho quantifiquem amb 113.000 euros, que són els que parlàvem abans, que portarem a modificació de crèdit en el proper ple. I després, bueno, hi ha... Bueno, deixaré aquí.
Bé, jo m'agradaria fer un petit comentari. Per molt que ens encaparrem en descriure els números d'una manera o d'una altra, la realitat és tossuda. És a dir, al final, qui ens audita, que és la Diputació de Barcelona, valida uns números, que són els que es van aprovar, la liquidació del 2015 que la vam aprovar fa uns quants mesos, ara aprovem les factures del calaix, que són les que són, per molt que ens vulguem dir, doncs mira, aquestes les atribueixo a l'exercici interior, aquestes les atribueixo a l'altre equip de govern, això ho podríem fer tots en quan hi ha un canvi de govern, però la realitat és la que s'aprova, la que es valida i la que s'audita. Tant, els números són els que són, entenem la necessitat de poder justificar algunes coses i les entenem i no les compartim, però les podem entendre. Però, insisteixo, la realitat és la que és i els números que van i que es quedaran doncs, en l'estat de comptes de l'Ajuntament, validats i auditats per qui té la potestat de fer-ho, són aquests. L'altre, insisteixo, ho podem entendre, però evidentment no ho podem compartir. Tot i que lo de les sentències judicials ja li vam dir que la modificació de crèdit probablement hi votarem a favor.
Molt bé, si em permeten també afegir una coseta, tampoc entraré en un debat molt gran, molt llarg en el tema, però de la liquidació del 2015 m'agradaria recordar una de les coses destacables, que hi havia 391.000 euros del pla de desenvolupament turístic que sí que es van imputar, com es van reconèixer com un ingrés que no arribarà mai i que no afecten poc precisament en els números finals.
Estan en pendents de cobrament, no estan en la liquidació final.
Estan reconeguts sí, de fet
no, perquè l'estat d'execució i el balanç net de l'exercici es calcula amb els ingressos corrents i respecte als despeses corrents, en cap cas en transferències patrimonials per obres ni per inversions. El PA patrimonial que diu vostè és una transferència del capítol 8 en el, per gastar amb el 6, cosa que no es contempla en les liquidacions del pressupost, perquè al final el balanç, si es miren els documents, no inclou només ingrés i despesa corrent. Podem, no, si vol, si traiem els paperets i comencem
no,
això, però...
En detall, però es van reconèixer aquests detalls.
Ja veurà com no li afectarà en el proper exercici.
Bueno, doncs quan arribi el moment del tancament de l'exercici sí que ja podrem debatre bé tot el d'això, però jo tinc les comptes que ja que estan comptabilitzats com un ingrés que això, però bueno, ja deixem aquí.
Entenc que ho aprovaven, hem quedat que sí.
Sí, sí.
Doncs queda aprovat per unanimitat i passem al cinquè punt, que és aprovació de la modificació de crèdits número 2/2016.
Primer, aprovar la modificació de crèdits número 2, modalitat suplement de crèdit i crèdit extraordinari, arran de la insuficiència de crèdits i despeses que motiva un expedient de crèdits extrajudicials, que es finançarà amb una part del romanent de tresoreria de l'any 2015, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I en base a la nota informativa del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, segons el detall següent. La modificació de crèdit en principi afecta l'aplicació pressupostària 17.920.215.00 i manteniment de material d'impressió de 2.641.71 i a la 17.924.226.10 despeses butlletí municipal que suposa una modificació de 1.746.03. Això es tracta de suplements de crèdit. Després hi ha un crèdit extraordinari de la partida 15.231.466.01 de transferències plans d'ocupació que ascendeix a 12.699.74. El finançament ve per part del remanent de tresoreria, també amb la mateixa quantia, i per tant el remanent que quede disponible serà de 932.619.52. Segon, exposar al públic l'expedient durant un termini de 15 dies a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d'anuncis de la corporació, efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar-ne un nou acord.
Bé, doncs no sé si el regidor també ens vol fer algun petit aclariment.
Bé, de fet, aquí no hi ha massa... No hi ha res que vagi, bàsicament és com es pagarà aquest crèdit extrajudicial tirant el romanent de tresoreria que hem parlat abans i és l'acord, no hi ha més.
I tal com li hem dit abans, nosaltres ens abstindrem, ja que no creiem que s'hagi d'utilitzar romanent de tresoreria per factura corrent. Per despesa corrent s'hauria d'assumir en el pressupost. I hem donat el vistiplau, evidentment, en els extrajudicials, però en aquest cas tampoc hi votarem en contra, serà una abstenció perquè el govern faci el que cregui més convenient.
Molt bé, doncs llavors queda aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions. I passarem al punt 6, que és donar compliment a la sentència judicial número 226/16 recaiguda en el recurs d'apel·lació número 268/2013 secció 5 de la sala del contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Primer, donar compliment a la sentència número 226/16 recaiguda en el procediment número 268/2013 secció 5a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa i complir-la en els seus estrictes termes. Segon, anul·lar el decret 694/2009 de 13 d'agost de rescat de la concessió. Tercer, reconèixer l'obligació de 20.167,37 euros en qualitat d'indemnització, més els interessos meritats des de la data del decret anul·lat. Quart, fer efectiu el seu pagament mitjançant ingrés en el compte bancari indicat a aquest efecte. Cinquè, comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la seva secció 5a, sala contenciosa administrativa, a l'efecte processal oportú.
Soc negatiu. Si vol hi ha algun Pokémon o algo. Bé, és el camí final de la famosa lluita legal, la sent bé o no? Sí? De la famosa lluita legal entre Mare Nostrum i l'antic equip de govern, amb el qual moltes vegades se'ns va dir que no hi hauria cap sentència desfavorable i al final ens ha vingut una sentència desfavorable juntament amb la famosa de Trumes i amb la de Sílvia Ventura, una altra sentència desfavorable de 20.167 euros en 37 euros. També voldríem que l'equip de govern, també l'ex equip de govern, entrés en consideració en el que és una despesa de 23.000 euros més en serveis jurídics per portar aquest tema. Per tant, la despesa de la jugada aquesta de Mare Nostrum entre una cosa i l'altra ens ha costat més de 40.000 euros.
Bé, el tema de les despeses jurídiques, si vol, jo també li recrimino les que teníem de sentències perdudes quan vam arribar nosaltres i governava vostè, de plans generals, és clar, és que al final quan un ajuntament o una administració ha de posar en defensa els seus interessos i per tant de tots els ciutadans, ha de contractar despeses jurídiques. Algunes es guanyen, com el cas del swap, el qual en podran fer ús vostès, i en altres es perden. Recordem que en el cas de Mare Nostrum, és a dir, recordem la famosa estafa d'escombraries, que per cert, més de 20.000 euros ha sigut l'estalvi de cada any que ha tingut el poble de Caldes, des del 2009. Per tant, si han passat 8 anys, miri vostè l'estalvi, doncs ens ha tocat pagar 2 anys. Li he de recordar que aquí hi havia 4 contenciosos, per tant, estava a 4 jutjats diferents, dels quals es varen guanyar tots 4, varen ser recorreguts a l'audiència, i d'aquests 4, tan sols un ha sigut favorable a l'empresa a la qual se li va treure l'adjudicació de recollida d'escombraries. Per tant, si sumem, de 8, un n'hem perdut, 7 s'han guanyat. Encara està en tràmit, i això val la pena recordar-ho, en el jutjat penal, per tant, hi ha amb imputacions de l'empresa per estafa a favor de l'Ajuntament. Per tant, no és l'antic equip de govern, és l'Ajuntament que som tots i hi ha continuïtat d'acte. A banda d'aquesta, doncs queda imputat l'empresa Mare Nostrum, que ara ha guanyat aquest contenciós per estafa, i en la qual l'Ajuntament de Caldes, i espero que també tot l'equip de govern actual, segueixi reclamant les indemnitzacions en la qual se li reclamen, que eren bastant elevades. Per tant, desconec ara en aquest moment com es troba la situació. Però sí, recordo que abans de plegar com a alcalde, doncs hi estava pendent de marcar ja data de judici. A partir d'aquí, podem fer, com dic, podem fer un balanç de totes les actuacions judicials. Veurem que el balanç és més positiu cap a l'Ajuntament que no pas negatiu. Però, evidentment, no totes es guanyen i no totes es perden. I, per tant, insisteixo, aquestes obligacions de 20.167,37 podrien dir que és d'un sol any d'estalvi d'escombraries, en què per falta de vigilància dels gestors corresponents, el poble de Caldes era el que més escombraria generava de tot Catalunya per habitant. Ara estem generant el que pertoca per la comarca i per Catalunya, per tant estem a la mitja, i aquest estalvi, això que estem pagant 20.000 euros, pràcticament era, o una mica més, és el que ens hem estalviat cadascun dels anys que aquesta empresa ha deixat de fer la neteja d'escombraries. Per tant, home, jo entenc que com a ajuntament i per tant com a continuïtat d'acte i com a hereus de tota l'activitat, nosaltres de la seva i vostès de la nostra, doncs ens haurem d'alegrar de que aquí que demanaven una indemnització de 500.000 euros, recordem-ho, tan sols els hi han donat 20.000. Per tant, em sembla que algú de mèrit deu haver-hi.
Bueno, la diferència entre els 20.000 és si les paga tot un poble o si les paga vostè. Ja? Jo les veig que és diner públic amb una mala gestió. Però bueno, quan parlava de realitats, hi ha una pel·lícula que es diu Matrix, en què hi ha realitats paral·leles, i vostè sempre viu en una realitat paral·lela a la meva. Vull dir, mai estem en una realitat igual. Vostè veu la realitat d'una manera i jo la veig d'una altra manera. Jo veig diners públics que durant aquests 6 mesos de govern portem més de 100.000 euros gastats en sentències judicials. En sentències judicials en les quals no ens donen ni dret al pataleo, perquè la sentència ens ferma i per tant no podem ni recórrer, ni podem fer cap tipus de joc més legal del que podem fer. Per tant, entre 100.000 euros gastats en Trumes, Sílvia Ventura i Mare Nostrum, que se podien haver gastat en despesa de tipus social o de tipus educatiu o allò que el govern hagués volgut fer, doncs ens veiem abocats a gastar-lo en pagar sentències i no vull seguir sumant la despesa d'advocats d'aquests tres judicis. No li recriminem mai la despesa d'advocats, i no només no li recrimino mai, sinó que hem continuat amb el mateix advocat que tenia vostè. Per tant, és la mateixa defensa, el mateix advocat i la mateixa despesa que ens han, que vostès ja haguessin pagat. Per tant, no recriminem mai la despesa, sí que recriminem les formes, sí que recriminem el tarannà de fer-ho, no en aquest cas determinat, sinó que el tarannà d'aquest equip de govern, de l'anterior equip de govern, eren els jutjats, eren entrar en sentències, no eren entrar en negociar, no eren... Aquest... són diferents formes de fer. vostès han entrat en aquest, van entrar en aquest joc, van entrar amb les obres, van entrar amb el personal, van entrar amb aquesta empresa, i no li vull, perquè el més fàcil per mi avui seria dir quina empresa és l'última que té el servei d'escombraries i lligar-ho en Lloret. Això seria el més fàcil i el que vostè potser entraria a fer. Però nosaltres no entrarem en aquest joc. I per tant, la sentència la catarem, la pagarem, com hem fet sempre, amb les tres, i per tant, a partir d'aquí, esperem que no ens vingui cap sorpresa més.
Home, senyor González, miri, permeti'm que li digui que és un discurs una mica populista, per no dir-li d'una altra manera. Perquè, esclar, de la mateixa manera que vostès han continuat amb els advocats que portaven els casos, jo li recordaré que l'advocat que actualment assessora l'Ajuntament de Caldes també portava casos, de com hem entrat nosaltres al govern, el 2007, i vam continuar també amb el mateix advocat. Òbviament, i qualsevol ajuntament i qualsevol administració seria temerari canviar d'advocat a mig procés, precisament en contra de tots els veïns, perquè un nou advocat evidentment no li pot donar la continuïtat i l'enfoc que li dona el que ho porta. Jo li recordaré que el seu advocat actual també ens va costar, també ens va costar, sí, de l'equip de govern, vale? del poble, al igual que aquests que porten aquests casos. També li recordaré casos urbanístics per haver-se descuidat documentació perduda i que també vam tindre que pagar, i si vol li faig la llista, i d'aquests 100.000 es quedaran curts, la tenen perfectament. I si vol li aplico altres casos en què li afecten també més particularment i que no hi entrarem, perquè és clar, intentar barrejar tot això amb el fet de que la defensa jurídica de l'administració cal exercir-la, perquè si no l'haguéssim exercit, llavors sí que ens haguéssim condemnat i podíem haver deixat de pagar. Sí, la seva opció quina era? No fer fora l'empresa que ens estafava i per tant deixar que anés fent? Aquesta seria l'altra opció. Nosaltres vam decidir fer-la fora i substituir-la. Evidentment vam interposar les demandes, 8 demandes, del qual se n'han guanyat 7. Home, a partir d'aquí muntar aquest discurs, home, evidentment penso que necessito el seu minut de glòria, però home, és excessiu. A partir d'aquí intentar diu, un tema de personal, escolta, vostè s'ha encarregat a tots els tècnics que han pogut i els, sobre els han d'indemnitzar, que també paguen tota la població de Caldes. Ara, si vol comencem a fer llistes, però i a sobre intentar ara parlar d'una empresa d'escombraries en Lloret, no sé què. Escolta'm, quants municipis porten aquestes empreses? No, home, ho acaba de dir vostè. Home, evidentment escoltem les notícies. Quantes empreses, quants ajuntaments porta aquesta empresa? Home, la fotem. No fotem, senyor González. Barrejar naps en cols a vegades és contraproduent. Al final, podem estar d'acord o no si es tenia que haver fet fora l'empresa d'escombraries perquè ens estafava o no ens estafava. I podem estar d'acord en com s'ha portat o s'ha deixat de portar. Però recriminar que es gastin diners en serveis jurídics per defensar els interessos municipals, en què de demandar 500.000 euros acaben condemnant només en 20, per tant 480.000 de diferència, home, em sembla que és un bon balanç. Insisteixo, igual que el swap, que també podíem haver optat a no interposar demanda. Miri, disposaran vostès de 100.000 i pico d'euros quan la cobrin, perquè la primera instància està guanyada. Per tant, això és la mateixa dinàmica de l'administració pública en la qual ens hi veiem abocats. En alguns casos no hi ha judicialització i en altres sí. De la mateixa manera que ha fet menció a un parell de sentències en les quals l'Ajuntament acaba sent condemnat, els 3.000 i pico, i en altres casos, i n'hi podríem fer una bona llista, doncs l'Ajuntament no tan sols no surt condemnat, sinó que amb sentència favorable, i per tant qui paga és el que demanda. Això, com a administració, cada vegada ens hi veiem més abocats. Per tant, és una de les feines que correspon al que gestiona. Ara, voler-ho barrejar amb això, tot això, em sembla que és excessiu.
Jo li vull agrair al senyor González que només necessiti un minut de glòria, perquè vostè necessita tres quarts i no acabem. I també m'agradaria que em digués aquesta llista de tots aquests tècnics que hem fet fora. Digui'm.
Bé, vostè ha fet el decret, vostè la, vostè la
no,
coneix.
No, vostè
la coneix. Vostè la coneix.
Digui'm.
Vostè la coneix?
No, no, però vostè és el que ha tret el tema. Expliqui a la gent de miri, Caldes quins tècnics han fet fora.
Tenien un bon munt de tècnics que ara ja no tenen.
Però per tant, vostè ha dit, un moment, vostè ha parlat de que els hem fet fora i els hem hagut d'indemnitzar tots. Digui'm,
no,
digui'm,
alguns
digui'm quins.
Sí. Tenen els decrets, té el director
o sigui, no
del Pla General, té l'arquitecte municipal,
no
té l'enginyer que tenia, té el tècnic de medi ambient.
El tècnic de medi ambient simplement s'ha canviat la relació amb ell, igual que el tècnic que hi havia de tot el tema d'enllumenat, i s'ha dit que se'ls convocaria per moments puntuals, que se'ls necessités, que passarien a capítol
2.
No se'ls ha indemnitzat. S'ha canviat la col·laboració laboral amb ells, cosa que tenim tot el dret de respectar.
Evidentment.
L'advocat que teníem va ser ell mateix, que d'una manera honesta i legal va venir a portar la seva renúncia, tot i que segueix portant els casos, com és lògic, però ell va renunciar. Quins altres tècnics? El tècnic de recursos humans s'ha demanat una excedència voluntària, vull dir, no hi haurà cap
tècnic de recursos humans, no n'he parlat.
Estic
parlant de contractes vigents en els quals s'han rescindit i les rescissions acaben amb indemnitzacions.
Però és que diu les coses...
Ah, no, escolti, les que vostè decreta, que siguin els decrets...
Sí, sí, però no ens ha sabut... És igual, anem a veure si votem donar compliment a la sentència, perquè avui no estic gaire xerraire. Votem donar compliment a la sentència?
Sí, sí, sí.
Sí? Doncs llavors l'aprovem per unanimitat. I passem al punt 7, que és l'adjudicació, si s'escau, de la concessió dels mòduls 3-9 del Parc Joan Maragall.
Primer, adjudica la concessió de domini públic del lot 1 a Picolos Somar SL, que està integrat al mòdul 3 del Parc Joan Maragall, servei polivalent, pel cànon anual de 3.600 euros, no subjecte a IVA, de conformitat a la proposta presentada. Val a dir que resten exempts de pagament del cànon inicial, perquè ja són concessionaris, i que el cànon anual el pagaran a partir del 2017, hi ha un any de carència. Adjudica la concessió del domini públic del lot 2 a Jorge Gustavo de Grossa, que està integrat pel mòdul 9 del Parc Joan Maragall, servei bar-restaurant, pel cànon anual de 18.632,65, no subjecte a IVA, de conformitat amb la proposta presentada. En aquest cas del mòdul 9, el cànon inicial és de 9.316,32, que faran efectiu, han de fer efectiu en el moment de la subscripció del contracte, i el cànon anual també tenen un any de carència. Segon, condiciona l'adjudicació esmentada en el punt anterior al compliment dels requisits perquè dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del dit requeriment presentin la documentació justificativa següent. Referent a certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social, de la Tresoria de la Seguretat Social en quant a l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors, un document acreditatiu d'haver procedit al pagament de l'anunci de licitació, no tenir deutes pendents a l'administració contractant, constituir la garantia definitiva d'un import del 3% respecte al valor del domini públic ocupat. Tercer, advertir que la manca de presentació d'aquesta documentació per part dels adjudicataris proposats s'entendrà que han retirat la seva oferta i facultarà a l'Ajuntament per declarar desert el procediment. Quart, fer constar que, com sigui, que només s'ha presentat una única proposició per cadascun dels lots, no es procedeix a fer la classificació que estableix l'article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. Cinquè, comunicar als adjudicataris que dins del termini de 15 dies hàbils, següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, hauran de concórrer a la formalització del contracte. Sisè, notificar la present resolució a les empreses i a les persones jurídiques que han pres part en el procediment de contractació i publicar l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant. Setè, publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província de Barcelona.
Bé, crec que ja ha quedat ben explicat. El mòdul 3 és el mòdul petitó que queda al costat de la pizzeria, que seria, ells han demanat per fer una ampliació, i el mòdul 9 és el que ens queda enfront del Colón, que tenen la intenció de posar menjar italià, bàsicament. Llavors, doncs, anem a votar.
Han quedat, faríem la votació separada de cada un dels...
Val, sí, d'acord. Votem primer el que és el mòdul 3, l'ampliació de Picoloso.
Sí, nosaltres hi votem a favor.
Nosaltres també. És igual, és igual, ja em senten, jo crec. Doncs, val, el mòdul 9.
Sí, ara. Nosaltres ens abstindrem perquè no veiem clar l'adjudicatari, però el que no volem és que quedi tampoc desert, i per tant no hi posarem cap inconvenient, però com que és una decisió de govern, per tant ens abstindrem.
Nosaltres a favor.
No sé si vols comentar alguna cosa després de tota la feinada d'anar ensenyant mòduls i així.
Bueno, simplement dir que l'última persona que ha sortit adjudicatària ha sigut després de molts tràmits amb altra gent que a la darrera hora s'ha tirat enrere en la possibilitat d'ofertar, i ens hem quedat amb l'actual, que és l'únic que ha presentat les pliques.
També afegir que en aquests plecs de clàusules s'especifica que si es deixa la concessió s'ha de deixar tal com està, tal com l'ha deixat al principi, val? Tal com l'ha organitzat. Per tant, també és una garantia de que en cas de que no vagi bé o el que sigui, no ens quedarà aquest mòdul trinxat com tenim ara. Llavors, doncs, s'aprova per 6 vots a favor i 5, heu dit que us absteniu o en contra, i 5 abstencions. El punt 8... que era aprovar inicialment si s'escau l'ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària de Caldes d'Estrac, hem estat tot el consistori d'acord en deixar-ho sobre la taula per al ple de l'octubre, perquè hi ha uns canvis substancials en l'ordenança que regula el mercat setmanal que ve fora l'esplanada, i llavors doncs pensem que els hem d'estudiar i valorar més a fons, val? Llavors el passarem, ho dic perquè si havíeu vist l'ordre del dia penjat al web municipal, doncs que no us estranyeu que aquest punt no el tractem avui. Sí que tenim uns punts així sobrevinguts, Montse, que estem per
aquí. Sí, en tot cas votem l'urgència per incorporar-ho.
Sí, d'acord. Doncs votem l'urgència per incorporar els punts.
Quins punts?
Els que hem parlat.
Votem un a un o...?
Els de...
No.
Val, votem un a un. Molt bé, doncs comencem amb...
No tinc previst que pot estar clar.
Els punts són el model de contracte de cavall de cartró, la pròrroga de cavall de cartró, les festes locals i donar compte de decrets i rectificar el 312/2016.
Nosaltres creiem el tema de decrets no li veiem l'urgència, però per altra banda tampoc ho podem votar a favor, ja que no hem tingut accés a tots els decrets i cada vegada ens en falten més. Demanaríem que com a mínim a la base de dades hi poguessin ser tots. Estan dient que donen compte del número
del 110/360.
Ens en falten...
Però li van posar en el PEN, n'hi falten encara.
Sí, sí, però és que no els tenen ni penjats. I per tant, diria que ens en falten 66 de 360. No els podem votar a favor, perquè és que hi ha alguns decrets que no sabem ni el que diu.
No, és clar,
és a favor, és que tenen compte.
El donar compte.
L'únic que és a ratificar és el 312.
Val. Doncs voldríem fer esment d'això. És a dir, podem entendre que en faltessin uns quants al principi, doncs perquè va entrar aquell famós virus, però a mesura que se'n van generant, en segueixen faltant. Per tant, hauríem de posar-hi remei d'alguna manera.
Sí, eh? Ho intentarem.
No hi podem votar-hi a favor si va tot en conjunt, en l'urgència. Vale, sí, gràcies.
Cavall de cartró i festes locals,
podem això sí, entenem que sí, tot i que del cavall de cartró se'ns ha esmentat ara recentment i se'ns havia esmentat en la comissió informativa, però la documentació ni la tenim, però per el que se'ns ha explicat són uns apunts lògics, i per tant també hi donarem...
Sí, a la comissió informativa ho vam estar treballant i vam estar veient...
Sí, però no teníem la documentació per poder-ho contrastar, però per tant ens en refiem del que se'ns diu.
Sí, nosaltres també. Molt bé, doncs anem al...
Quin és el primer punt?
El de la modificació del contracte. Val, anem al de la modificació del contracte, doncs.
Mm-hmm.
Val, primer, modificar el contracte administratiu de la gestió del servei públic mitjançant concessió de l'Escola Bressol Municipal Sagrada Família pel curs 2016-2017 en el sentit de concretar el següent: que el preu que consta en les clàusules 7 i 8 s'entén calculat en funció de les 61 places fixades a l'addenda al conveni de la Generalitat de Catalunya; que l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir els esmentats imports especificats en les clàusules 7 i 8 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació, en atenció a que les factures, un cop finalitzada la contractació, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista; que el preu total sense IVA fixat per a la pròrroga del curs 2016-2017 s'entendrà orientatiu, perquè anirà en funció del nombre d'usuaris matriculats i no excedirà el preu d'adjudicació del contracte ni del seu valor estimat resultant de la suma total dels 5 cursos escolars més les dues pròrrogues 15-16-16-17; que el concessionari serà l'encarregat de la gestió del cobrament dels rebuts, tiquets, etc., i percebrà directament les tarifes dels usuaris. L'empresa serà responsable de la gestió de la morositat. Els costos dels subministraments d'aigua, llum i gas ho assumeix directament l'Ajuntament, sense la intermediació de la concessionària Cavall de Cartró SL, tot i que se li passarà la corresponent liquidació. Recordar que la concessionària Cavall de Cartró SL ha d'assumir les despeses derivades del manteniment correctiu de l'edifici i instal·lacions de l'escola Bressol fins a la quantitat de 9.000 euros. Segons, sotmetre aquest acord a ratificació del proper ple municipal; tercer, notificar aquest acord a l'interessat.
Bé, doncs es tracta només d'aclarir termes que ja hi eren, però d'aclarir-los.
Sí, estem d'acord, són termes que ja s'aplicaven de forma ordinària i ara simplement es recullen per escrit.
Estem d'acord.
Doncs votem, doncs ho aprovem per unanimitat. Aprovem la pròrroga de Cavall de Cartró, següent punt.
Primer, doncs, aprovar la pròrroga segona del contracte administratiu de gestió del servei públic mitjançant concessió de l'Escola Bressol Municipal Sagrada Família pel curs 2016-2017 amb l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró SL per un preu orientatiu de 6.942,16 euros mensuals durant 11 mesos, que anirà en funció del nombre d'usuaris matriculats i que no excedirà el preu d'adjudicació del contracte sense IVA ni el seu valor estimat del contracte resultant del total dels 5 cursos escolars més les dues pròrrogues aprovades 15-16-16-17. Segon, imputar la despesa resultant d'aquesta contractació a l'aplicació 18-320-227-17 Escola Bressol del pressupost prorrogat de 2015 amb els seus crèdits inicials. Tercer, facultar l'alcaldessa per l'execució d'aquest acord i en concret per a l'assignatura de la formalització del contracte de pròrroga. Quart, sotmetre aquest acord a ratificació del proper ple. Cinquè, notificar aquest acord a l'empresa concessionària. Sisè, donar trasllat d'aquest acord a intervenció i tresoreria.
Molt bé, doncs votem aquesta pròrroga, que és per un any.
Sí, estem a favor.
Molt bé, doncs
ja tinc jo. Sí.
Ho aprovem per unanimitat. Passem al següent punt, que és aprovar les festes locals.
I l'acord és fixar per l'any 2017 les dues festes locals, que són les següents: el 8 de setembre de 2016 i el 13 de desembre de 2016. Segon, comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a l'Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.
Em sembla que aquí no crec que hi hagi ningú que no hi estigui d'acord.
Oh, sí, estem d'acord, estem d'acord.
Estem d'acord.
Estic buscant les preguntes que van quedar.
Molt bé, doncs ho aprovem per unanimitat. Val. Doncs sí, donem compte dels decrets i això, i ratifiquem el 312/2016, tot i que és cert que hem de veure, de trobar la solució perquè els decrets es puguin consultar i així. Doncs em penso que ja podem passar als precs i preguntes. les van llegint i nosaltres els anem contestant, o com ho volen fer?
Sí,
sí, ho dic perquè, clar, si contestem sense veure la pregunta...
En queden del...
Hi ha les sis passat, aquestes...
què fem?
Com vulguis.
Les tenen previstes contestar? No crec.
Sí, però li contestaré. Jo li seré bastant ràpid al contestar. Vull dir, serà molt més llarga la pregunta que la resposta.
No, les del ple passat. Les anteriors...
Sí, si vol.
Sí? I repeteixo, doncs... Quedaven pendents del mes de març, del 21 de març. A veure, sí. Hi havia la pregunta següent. Hem vist que s'han fet unes convocatòries de personal, estem parlant del mes de març. Per tant, voldríem saber a quina partida pressupostària es basen aquestes noves bases de contractació, en pressupost prorrogat, per tant, en el que estem, a quines partides són i a quines partides van aplicar. D'on s'han tret els recursos i d'on s'han tret els recursos. I això així perquè veig el que veig. Si hi ha informe d'intervenció, si són substitucions, de quines estem parlant i en cas d'ampliació de plantilla i per tant en... i per tant una ampliació dels costos del capítol 1 potser sí que...
Se está quedando el brazo corto.
El que s'han demanat autorització a les entitats... Ah, sí. I per tant, en una ampliació del capítol 1, si s'ha demanat autorització a les entitats corresponents.
Aquestes ja estaven contestades. Les que tens pendents són del 26 de maig.
No, aquestes no, aquestes del març. Aquestes no les van contestar.
No, van quedar pendents.
Van quedar pendents perquè l'acte ha arribat ara i si recordem l'últim ple ordinari, com que no hi teníem l'acte... No... De totes maneres, a veure, com que són molt tècniques, si us sembla, les recollim i les deixem pel proper ple ordinari. O ja no tenen sentit? Ja no tenen sentit. Vale, les farem per escrit. Doncs fem una cosa. Aquesta, si us sembla, queda recollida i es contesta per escrit i no hi ha cap mena de problema. Sí? L'altre feia referència al colon, que em sembla que va ser resposta, amb les que vam presentar. Bé, doncs serien les preguntes que hem presentat avui per escrit, per aquest ple ordinari per escrit. Sí, comencem? Les d'avui, sí. El passat dilluns 6 de juliol varen presentar instància que encara no se'ns ha contestat i que suposem que es farà, però avui en sessió plenària davant de tots els regidors de l'Ajuntament i de tots els veïns de Benyes de Caldes que ens acompanyen, voldrien que s'expliqués públicament com és possible que durant tota la jornada electoral del passat 26 de juny, a motiu de les eleccions generals convocades, el PSC de Caldes disposés d'una còpia del cens electoral idèntica a la que hi havia a les meses electorals, una còpia on hi constaven les dades personals dels electors, 1936, i en especial dels seus respectius DNIs. Aquest fet va ser denunciat pels representants legals de Convergència davant la Junta Electoral de Zona de Mataró, que, prèvi atestat dels Mossos d'Esquadra, que es van personar a la sala cultural seguint les seves ordres, van determinar que, efectivament, la còpia del cens de què disposava el Partit Socialista no era la que suposadament s'havia entregat als representants dels partits a nivell nacional i que el fet que hi figurés el document nacional d'identitat podia ser constituït de delicte, raó per la qual en donava trasllat a la Fiscalia de Mataró. Com sigui que el regidor Joan Andreu Baró va fer constar l'atestat policial que el llistat del que disposava l'havia obtingut de l'Ajuntament de Caldes, volem saber si consta petició prèvia al respecte i si és així, qui, quan i com i per què es va facilitar el Partit Socialista dita còpia. No creu, senyora alcaldessa, que els ciutadans i ciutadanes de Caldes mereixen saber què ha passat i si hi ha hagut manca de custòdia de documentació?
Bé, per començar, jo diré que el dia de les eleccions, les dues persones d'aquest ajuntament que estaven adscrites, doncs, a l'administració electoral, depenien d'aquesta administració electoral. Per tant, si hi ha hagut alguna irregularitat, serà aquesta administració la que se n'ha de fer càrrec i la que ens informarà, perquè, com molt bé diu el senyor No, ho van denunciar davant de la Junta Electoral de la zona de Mataró. Dit això, dir que personalment, com a alcaldessa, dono tot el meu suport a les treballadores que estaven adscrites aquell dia a la Junta Electoral, de la mateixa manera que dono tot el meu suport en el company del PSC, que és l'equip més aplicat, que totes les eleccions estan a la taula treballant, ho hem vist sempre, no ha sigut només aquestes últimes eleccions, sinó que jo, des que els conec o vinc a votar en les taules, a les meses, els que estan treballant són ells. Dono fe de la seva bona fe, Puc dir que el cens que ells tenien sobre la taula es va utilitzar únicament pel mitjà pel qual s'havia d'utilitzar, que era per estar ajudant a la mesa. En la instància que m'han donat, que dono ja per, espero que donin ja per resposta ara que els estic explicant, doncs parla que, com sempre, que tota aquesta retòrica que fan, que quan jo els pregunto què vol dir, diuen, no, ho hem escrit perquè queda bé, doncs diuen que aquestes dades van estar airejades. Per què van... On van estar airejades? Aquestes dades van estar sobre la taula, no es van bellugades sobre la taula. No sé per què ens està clar que si sabia, hi havia els DNIs no hi havien de ser, doncs els DNIs es van treure. Aquestes dades, aquest cens es va deixar a l'Ajuntament quan es va acabar. També aquí diu que òbviament, tampoc sé per què, és obvi que s'ho emportaven, el van deixar a l'Ajuntament. I jo vull dir que no ens escandalitzem tant, perquè tots els, bueno, tots no, perquè nosaltres som una mica estranys, no ho fem, però que Convergència ha utilitzat els censos en aquest poble per puntejar i saber quines persones. A mi, a les eleccions del 2011, a 8:15 de la tarda, membres de la seva llista em van trucar a casa per fer-me notar que jo havia vingut a votar però que el meu fill encara no. D'acord? Vull dir, si això es va fer és perquè vostès estaven puntejant qui venia a votar. Dit això, total confiança, farem el que hagi de fer. Si la llei, si ens ve la justícia a dir que hem fet una cosa tremenda, doncs nosaltres acompanyarem els nostres treballadors tant com puguem i ho resoldrem de la manera que s'hagi de resoldre, però van tenir una actuació correcta.
Afegir només una cosa, que les llistes, prèvia petició de la senyora secretària i davant seu, es van guillotinar les dades, en aquest cas els DNIs, per evitar qualsevol problema, i que en cap moment es va incórrer en cap delicte. Simplement el que es va fer és el que es fa a cada elecció, que és demanar els llistats, com hem fet totes les vegades. I aquesta vegada, a més, els llistats ni siquiera han sortit d'aquí. A les 9 del matí se'ns va entregar els llistats i quan es va acabar vam donar fe perquè la senyora secretària es fes càrrec dels llistats. És a dir, que en cap moment s'ha utilitzat els llistats per res, ni s'han fet còpies, com s'han dit, ni res de res. Vull dir que el que sí li puc dir és que en cap moment hi ha hagut cap intenció d'utilitzar cap llista, ni hem fet el que per llei creiem que havíem fet altres vegades, sense cap intenció de manejar dades, ni fer còpies, ni res de res. I en tot moment, quan hem fet alguna cosa, ha sigut amb la presència de la secretària de l'Ajuntament.
Molt bé. El passat 15 de gener del 2016, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per mitjà de l'escrit signat per qui llavors era l'alcalde, Joaquim Arnau, va donar trasllat a la Comissió Antifrau de Catalunya del contingut dels informes tècnics i jurídics derivats de la visita d'inspecció que es va efectuar a les instal·lacions del balneari Colón de la platja de Caldes, en el que es constava una sèrie de molt importants irregularitats en la construcció de les instal·lacions que, a part de poder ser considerades com a delictives, també poden ocasionar molts i greus inconvenients a l'Ajuntament de Caldes. Més enllà de les consideracions partidistes que es pugui fer i que ja ens van ser al·ludides quan en anteriors sessions plenàries ens hem referit a aquesta qüestió i en general a tota la del balneari, és cert que avui, 6 mesos després de la denúncia, no es pot seguir actuant com si no existís, a l'espera del que pugui passar. No tenim constància de cap posicionament de l'alcaldessa ni del govern municipal en relació a aquest assumpte. Per això ens agradaria saber quina és la previsió d'actuació del govern en relació a les irregularitats detectades i les seves repercussions en tot l'afer de la renovació futura de la concessió de l'establiment de balneari.
Jo és que crec que aquesta pregunta ja li he contestat diverses vegades. Vostè ho va portar antifrau, curiosament durant aquells 12 dies des que van presentar la moció de censura fins que van fer el ple de moció de censura, que es van conjugar tots els astres perquè s'entrés tot ple de documentació en aquest Ajuntament, doncs ara toca que antifrau que ens digui què passa. Doncs és el mateix que li estic dient a la Junta Electoral. El dia que antifrau ens digui si realment hi ha un frau, doncs ja ho veurem. Potser ens diu que hi havia un frau ja prescrit, és que no en tinc ni idea. Vull dir, el dia que antifrau es pronunciï, nosaltres ja actuarem en conseqüència.
Molt bé. La prohibició expressa per part del govern municipal de celebrar la tradicional revetlla de Sant Joan a la gent gran a la sala cultural va ocasionar sorpresa, malestar i mal de caps que hauríem pogut evitar. Primer, perquè ja s'havia accedit a la celebració per resolució expressa del regidor de Cultura, el senyor David Salvà, i segon, perquè l'argumentari esgrimit per la prohibició de motivacions electorals era i és absolutament fals. La gent gran va haver de traslladar la celebració molt al seu pesar, tot fent gala d'un esperit conciliador notable i d'una resignació digna de majors empreses, especialment a l'adonar-se, com tots, que els arguments que formalment se'ls hi comunicaven, per dir-ho d'alguna manera, era obvi que no responien a la realitat ni a la veritat. És per això que demanem a l'alcaldessa directament que expliqui els veritables motius, si existeixen, de la prohibició i si se sent especialment complaguda, suposem que no, per haver-la protagonitzat, després de més de 20 anys de celebració continuada sense problemes de la revetlla de Sant Joan de la gent gran a la sala cultural. Demanem també que, si encara no s'ha fet, es tramiti per escrit a la presidència de l'Associació de la Gent Gran i Tercera Edat de Caldes, en què es demani disculpes per l'enrenou generat i es garanteixi que en endavant la festa es podrà continuar celebrant sense més problemes del que és de l'estricta logística que pugui ocasionar.
D'aquesta em quedo amb la frase de la resignació digna de majors empreses i el que si em sento especialment compreguda suposem que no. Jo no tinc que demanar disculpes a ningú. Amb el president de l'associació tenim una relació fluida, molt cordial i molt bona. Ell va acceptar perfectament que es canviés el lloc on havien de fer la revetlla. Curiosament, la persona que va córrer a anul·lar el disjòquei i tot això va ser un altre membre de la Junta, que per casualitats de la vida anava a la seva llista. I a part d'això, després hi havia un altre membre dels avis que deia que no hi havia mai massa gent en aquesta revetlla i que potser millor deixar-la, i jo li vaig dir que si la volien deixar per aquests motius diguessin el perquè, que no diguessin que la Junta que era perquè no la podien fer a la sala. Quan la gent gran van veure que es començava a manipular les xarxes, com sempre, van decidir que sí, que la feien allà baix, ens van venir a informar i em sembla que el resultat va ser tan satisfactori, van estar molt més frescos que aquí dins, que avui veiem la calor que fa, doncs imagineu-vos si esteu ballant, i van dir que possiblement doncs, els altres anys, els avis que han parlat amb mi, són molts, evidentment, vull dir, és un col·lectiu gran i cadascú té les seves idees, doncs que potser l'any que ve voldrien també fer-la en el mateix espai. Ja veurem què passa, l'any que ve no caldrà, si volen fer-la aquí perquè no hi haurà eleccions.
Molt bé. Des de fa dies hem tingut coneixement gradual i reiterat de que molts usuaris de la zona blava i verda, veïns de Caldes, s'han trobat amb la impossibilitat de fer-ne ús habitual perquè en general les places d'aparcament estaven ocupades per vehicles sense distintiu, sense etiquet de pagament o senzillament amb la durada de temps d'aparcament pagat sobrepassat. Igualment hem observat que el Servei de Vigilància i Control de dita zona blava, que fins ara venien realitzant els agents de la policia local designats a l'efecte, enguany no s'està realitzant en la seva totalitat ni durant tot el temps, segons sembla per falta de personal que pugui realitzar-lo. En aquest sentit, volem preguntar al regidor responsable de Via Pública, senyor Joan Andreu Baró, si és coneixedor de les queixes reiterades dels veïns, si està al cas de les cases de vigilància que es porta a terme, i també perquè expliqui a tots els veïns de Caldes, a través dels seus representants de l'Ajuntament, el ple, quines mesures pensa aplicar per garantir que durant el període estival i de vacances, que just ara comença, el funcionament de la zona blava i verda i en general de tota la circulació rodada de Caldes sigui el més adequat i generi les menors molèsties possibles.
Ja està. S'esbarat estar al micro i tot. Jo, simplement, l'explicació aquesta potser li diria fer-li una pregunta a vostè. Com vostès estaven governant amb aquesta situació a ple estiu, quin sistema utilitzaven? M'ho pot contestar? Sí.
Quan tornem a governar li explicarem, però ara li demanem a vostè.
No, li dic això perquè s'està fent exactament el que es feia abans. Exactament.
Sí, el que és la resposta ja està.
I permeti'm que li digui, referent als veïns que s'han queixat, només tenim constància d'una persona que ho ha fet per les xarxes socials, que és una exregidora de Convergència, i que lògicament és una persona que disposa d'un pàrquing segons la seva pròpia família i que ha posat que no podia aparcar. Aleshores, el que sí demanaria és evidentment respecte per la policia local perquè fa la seva feina i segueix fent la seva feina com ha fet sempre, i que el control de la zona blava i la zona verda, no dic que en un cas puntual es pugui deixar algun vehicle molt puntual, però li asseguro que està fent la mateixa feina que feia els altres anys, eh? Li puc assegurar.
Bé, ja està.
El que sí està clar és que tenim un gran problema d'aparcament, això ho sabem tots, i crec que estem tots...
Tant a la sessió plenària de constitució del nou govern municipal com en reiterades declaracions públiques dels seus membres i en concret de l'alcaldessa, que ostenta també la responsabilitat de regidor d'ensenyament, s'ha dit que una de les prioritats principals de la seva actuació seria l'adequació de l'escola Sagrada Família. Així es va dir també en l'acte d'exaltació dels 100 dies del nou govern, que va tindre lloc el passat 15 de maig a la Fabriqueta. Passats ja tots aquests dies, voldríem saber quines són exactament les obres i o actuacions que es pretenen fer a l'escola, quan es pensen executar i quina serà l'administració que se'n farà càrrec de la seva realització i el seu cost, així com del calendari d'execució previst, atès que, com és sabut, l'escola és un edifici propietat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i no de l'Ajuntament.
Miquel, què ho fem a mitges? Ho explico jo, tot el que hem anat fent ja... Doncs a veure, hem començat trobant-nos amb serveis territorials, hem començat pel que està més a prop, hem rescatat així una reunió amb el PUOSC antic, ens van dir que el PUOSC mai havia estat aprovat del tot, que només era una primera presentació de PUOSC. Jo crec que en aquest cas no és que ho haguéssim entès malament en aquest ajuntament, perquè s'hi han trobat molts pobles. Finalment, amb qui hem parlat ha estat amb... No, finalment, quan que va coincidir amb les meses de concertació, doncs tots els regidors vam estar d'acord amb destinar els diners que ens donaven aquest any, que ens donessin aquest any, per l'escola. Primer nosaltres vam fer les meses de concertació, tria 5 línies de treballs que vols fer, d'obres, de canvis, d'inversions, i vam fer una carta als Reis molt agosarada, i després el dia que a mi em va tocar anar-ho a defensar davant del tribunal, tothom sortia, pobles molt més grans, dient els diners que els havien donat, i jo ja quan vaig entrar em feia vergonya, no?, el que havíem demanat nosaltres. Sigui com sigui, ens van donar una mica més d'import que l'any passat, ens han donat 300.000 euros, els hi vaig explicar que tots els regidors estàvem d'acord en invertir-los a l'escola, i així serà. El que passa que nosaltres teníem l'esperança que ja fos amb data d'aquest any, d'aquest estiu, s'ha de treballar quan els nens no hi són, no ha pogut ser, serà l'estiu del 2017, per tant, ara com que ja hi ha un projecte fet de l'escola, ja es va fer una fase, doncs el que farem és veure amb aquests diners quina altra part d'aquest projecte que ja està fet, per sort, no?, que això ja és un estalvi, podem destinar doncs, a arreglar l'escola, i a la tardor ens posarem a treballar per licitar-ho i per veure com treballarem. Després, a banda d'això, vam estar també fa una setmana o dues setmanes a Via Augusta, també parlant amb Direcció General d'Ensenyament, i igual que ens han dit des dels primers, o sigui, el primer d'això que és serveis territorials, el primer esglaó, ens van dir que no hi ha diners, i a l'últim ens ha dit el mateix, està clar, però sí que van adquirir el compromís d'anar-nos donant petites dotacions per anar resolent problemes urgents, com és per exemple el canvi de tot el sistema elèctric de l'escola, que s'ha de veure si està realment en normativa o no. Ells es van comprometre que això era un tema urgent i que ens donarien aquests diners també per als temes que anessin sortint. Són pedaços, vull dir, jo no em dono per satisfeta perquè penso que necessitem una escola nova, però són pedaços de moment.
Bé, i la darrera, voldríem que se'ns informés per part del govern municipal si és cert que el consultori mèdic situat a la planta baixa de l'edifici municipal romandrà tancat per vacances durant unes setmanes de l'estiu, i en cas afirmatiu quines gestions ha realitzat el govern per subsanar-ho, i que s'informi a la ciutadania on hauran de desplaçar-se en cas de necessitat i per quines dates.
Bé, és veritat que ha corregut la veu, bueno, més que ha corregut la veu, han sortit els mitjans de comunicació, la realitat, que la Generalitat volia tancar un fotiment de centres d'atenció primària, però des del minut 1 aquest Ajuntament s'ha posat en marxa, ha tingut reunions amb la gerència de l'ICS, i avui aquest dematí precisament m'han confirmat que el consultori de Caldes no es tancarà. Sí que és ben cert que hi haurà dos dies a la setmana que ens donaran suport des de Sant Vicenç, però estem a l'espera d'afegir un dia més, amb el qual seria només un dia a la setmana, que ens donarien suport des de Sant Vicenç. No vol dir que l'assistència quedi deserta, perquè així és el compromís que tenim, és a dir, les visites domiciliàries es seguiran fent, i fora ja del tema polític, jo crec que personalment és una cosa que no permetria mai que ens quedéssim sense consultori, perquè crec que és un dret que tenim tots els ciutadans de Caldes, independentment del color polític que tinguem, i que hem lluitat per això, hem lluitat i lluitarem perquè no es tanqui el consultori, i avui aquest dematí ens han confirmat evidentment que el consultori no es tanca. M'han donat el compromís i per escrit m'han dit que el tindrem obert, volien tancar-ho 3 setmanes i que ens donés servei a Sant Vicenç, i això no serà així, o sigui que seguirà obert excepte 2 dies a la setmana, que estem a l'espera de que només sigui un. Per tant, seguirem de totes maneres a sobre d'aquest tema perquè això se solucioni de la millor manera possible.
Excel·lent, doncs.
Jo vull afegir una cosa, que a vegades en aquesta mateixa taula hem tingut debats a partir de mocions que tractaven el tema sanitari, discutint si pertocava o no la municipalitat apretar segons en quins aspectes, no? A vegades s'havia com mig decidit que hi havia temes amb els que no calia fer res perquè depenien del Departament de Sanitat. Jo ho recordo perfectament. Per sort, agraeixo tenir un regidor de salut que no ho veu així i que ha lluitat tot el que ha pogut i a més ho ha aconseguit, o sigui que moltes felicitats.
Tal com deia, no és un tema polític, ja que cada any ens tocava fer la mateixa gestió. No en tenim constància, però sí que lluitàvem perquè aquest problema sempre el teníem.
De totes maneres, vull dir a tota la gent de Caldes que estigueu tranquils, des de l'Ajuntament seguirem lluitant per tindre els nostres drets sanitaris, i sigui el que sigui, farem tot el possible perquè tingueu l'atenció que heu de tenir. I el fet de que algun dia puntual ens visitin al cap de Sant Vicenç no vol dir que quedem sense servei. Tenim tots els drets, i si no els tenim hem d'exigir i heu de venir a l'Ajuntament perquè nosaltres vetllem perquè el servei es compleixi.
Passem, no sé si tenim preguntes del públic. No sé si algú del públic vol fer alguna pregunta. Digues.
Ja que esteu amb el tema policial, i vam passar la tarda, i la legislatura i tal, què penseu fotre tots plegats amb la Santena?
Sí.
Quan us referiu a la Santema, Ramon, refereixes a l'aparcament?
Sí,
a l'aparcament. Dius que he parlat amb diversos veïns de la Santema, i el que em queda pendent és fer una reunió amb tots vosaltres per entre tots escollir si és millor zona blava, si és millor, com m'han proposat alguns veïns, de tindre un gual a davant de casa cada un, o fer-ho zona peatonal. Però jo crec que això ens hem de sentar tots i entre tots discutir-ho i mirar la manera més pràctica per tothom.
I mentrestant, no cal que s'hi ha de deixar vigilar perquè els dissabtes posa les xines aquelles que van de i quan arriben els que paguen tot aquelles s'han de deixar són els treballadors de l'home. I més no paguen els treballadors de l'home. Segona, no sé si quan es duen incendis i d'obres valdria la pena de marcar el coratge que poden passar. Perquè si vostès de guàrdia sé que un camí que va ser dissenyat per ser peatonal amb un gruix de
Ho tenim en compte, Ramon, el que passa que també és cert que ha coincidit ara amb les obres aquestes, però habitualment no és massa habitual que hi passin camions de tonelatge. És en aquestes obres puntuals que esperem que quan s'acabin ja no tinguin que passar més camions. De totes maneres, s'ha donat avís a la policia i controlen, el que passa que també és cert que amb les obres que tenim, pues hi ha moments puntuals que no hi ha un altre remei. Ramon, en el primer carrer que ja ho hem fet és el pont del Sergent. El pont del Sergent ja ho hem limitat. Hem fet això precisament per evitar pues, que els camions ens rebentessin les canonades i tot això.
Penso que el carrer de Remei
et
guanya, perquè també tot el dia estem rebentats. Però tot el rato estem rebentats de Sorea. Va. En Joaquim volia fer algun comentari.
Sí, no, només una pregunta. Estem modificant el pla general per la residència i ja té llicència d'obres? I doncs què fan? Sí.
Que tenim alguna altra pregunta? Ah, aquella senyora també.
Primero, esto de la televisión, que no hay manera de que se vea bien.
Estamos también trabajando en esto. Nos hemos puesto en contacto ya con la gente que tiene el mantenimiento del repetidor que hay arriba en el cementerio y estamos esperando que se pueda solucionar lo antes posible, pero también tenemos ya todos los expedientes en marcha para poderlo solucionar. Somos conscientes que hay zonas que tienen dificultades, pero intentaremos solucionarlo lo antes posible.
Y otra cosa, la ducha que hay allí en el paseo, que yo me hago una baseta, que es una ducha, aquella.
¿Cuál de ellas? Sí.
Está en la misma ducha, porque
yo creo que
es una
base, hemos intentado solucionarlo. Lo que ocurre que también hemos tenido varios avisos de que hay gente que a lo mejor los críos juegan con ellos, no este ahora, sino que antes también nuestros compañeros se encontraban con lo mismo y enganchan el pulsador y cuando nos damos cuenta aquello está, y estamos intentando poner un control para... Bueno, sí, eso es verdad, que será la otra fase de arreglar la parte esta con madera, sí. Bueno, estem pendents d'això i ara que ja tenim el pressupost aquí amb l'amic Òscar, a veure si li puc fer la carta als Reis i ho podem fer-ho. Sí, no, lo tenemos... Se pone nervioso. No, no, pero sí, sí que tienen razón y intentaremos solucionarlo y hacerles que las playas estén lo mejor posible como han estado siempre. Hombre, ahora, ahora está así, que tiene, hemos puesto maderas también. Bueno, ya les pondremos araldit o algo para que se peguen. No, no, reconozco que nos queda trabajo por hacer y está pendiente de poderlo arreglar lo mejor posible. ¿Eh?
Perdona, que l'Agnès també havia aixecat a... Ja està, sí.
Bueno, gracias a todos que están probando mucho hoy en la zona donde yo vivo, en la isla. Y los vecinos están cogiendo...
Con el Isla hay aquí el representante en persona de la Asociación de Vecinos, que estamos en permanente contacto. De hecho, hemos mejorado la asistencia policial. De hecho, en estas últimas semanas les hemos hecho patrullar a pie y en coche. También es cierto que están trabajando en averiguar si hay gente que esté en los lugares que pueda tener alguna influencia en todos estos robos, y están trabajando en ello, y os puedo asegurar que están trabajando bastante duro en intentar solucionar este tema. Se podrá mirar, pero dependerá, como siempre, de las prioridades. ¿Eh? Prioritats que vaig posar sobre la taula va ser mirar el que estava engegat, el que havien fet els meus companys, i una de les coses que tenim previst, i torno a repetir, que és quan tinguem ja els pressupostos aprovats. De fet, la primera intervenció és posar l'enllumenat a totes les escales. Sí que és cert que per raons d'actuació de brigada no podem passar-hi tantes vegades com seria necessari, però puc garantir que és una prioritat i que ho farem, que està previst en el pla d'actuació, i les escales del fondo intentarem posar-les el millor possible dintre de les possibilitats.
Ya, antes de pasar,
Això, les fotografies aquestes han estat entrades, s'ha obert un expedient. En aquest cas actuarà o ha actuat o està actuant l'Ajuntament, però independentment de l'Ajuntament hi està darrere també actuacions de sanitat. Ens consta ja que hi han passat diverses vegades i que hi seguiran passant, perquè té diversos expedients i que no és d'ara, sinó que ens passa a nosaltres, els hi passava als nostres companys, i em consta perquè quan he tingut reunions amb sanitat ells mateixos m'ho han dit. És veritat que això va passar, que rentaven les paies a sobre el mur, o sigui, tal qual, i ens han fet arribar amb la denúncia les fotografies i hem actuat immediatament a través de la policia i intentem evitar totes aquestes coses, però no moltes vegades arribem a tot i arribem en el moment. Però sí que és veritat que hem obert un expedient per aquest tema i no descartem que n'hi hagin més.
Tenim alguna altra pregunta o ja no? Doncs bé, ho deixarem aquí. Bon estiu a tots, bones vacances als que tingueu la sort de fer-ne i ens veiem després de la festa major.